Benvinguts, teatreres i teatrers sabadellencs. Escolteu de nou el programa de ràdio que posa el micròfon i fa d'altaveu de l'activitat de teatre a la nostra ciutat. L'Amunt al Taló. I l'equip que empeny cap amunt aquest taló radiofònic està integrat per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Maria Pucurull, Bruna Feliciano, Júlia Stals, Bernat Pareja, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Pere Villaró, Marc Pont, Jan Daunis, Josep Maria Rubiralta i qui us parla, Jaume Pont. I la veu del programa, Francesc Asens, i el nostre supertècnic, Roger Benet. I en aquest programa us presentem els continguts següents.
Amunt al Taló.
Durant la platea indiscreta que ha preparat l'Eloi Garcia, com sempre, parlarem sobre el festival El Més Petit de Tots. Després descobrirem els secrets de Coriolà, l'obra que es representarà a la Quartera aquest cap de setmana a l'entrevista. Anirem d'estrena a Bajarse al Moro, al Ciervo Teatre, per copsar l'opinió dels espectadors amb l'Adrià Garcia. I aquesta setmana toca Comedians Sabadellencs, on parlarem amb l'actor Pep Ambròs. I acabarem anant al teatre a Barcelona, com sempre, amb l'Elvira Franc a la secció Teatre de Franc. I entremig de tot això, escoltarem també una altra càpsula de la Colla de Sabadella. Estem voltats de poca vergonyes. Doncs tot està a punt, que comencem el programa d'aquesta setmana, el número 124 de l'Amunt al Taló.
La platea indiscreta.
I avui a la platea indiscreta repassarem totes les propostes teatrals d'aquest cap de setmana del Teatre de la Ciutat. Comencem amb una que ja sabem, el Teatre Sant Vicenç, Oliver, el noi de l'orfenat. Encara li queden alguns caps de setmanes, els diumenges a 11:45 i a les 6, i el dissabte 23 a les 7. Tot això ho podem trobar fins al dia 1 de desembre. Una lectura dramatitzada també la tenim, encara, La mà de Mico, el divendres i el dissabte a les 10, al vestíbul del Teatre Sant Vicenç. Si el que voleu és alguna cosa amb més de missatge, teniu el Ciervo a Bajarse al Moro, encara aquest cap de setmana, dissabte a les 10 i diumenge a les 6. Al Teatre del Sol hi tenen totes les sales plenes i fan la Cantant Calba a la Sala Biblioteca, dissabtes a les 6 i a les 8. Fan a la Sala Gran Una Família Normal, fins al 1 de desembre, dissabtes a 9:45 i diumenges a 6:45. Figuretes de vidre fins al 25 de desembre a la Sala Petita, des de els dissabtes a 9:45 i els diumenges a les 6. Si el que voleu és una altra proposta per a nens petits, tenim a l'Espai Sons Icone Pinocho a Oz. El dissabte estrenen a les 6 i ho faran fins al dissabte dia 30. Amfiteatre reestrena l'obra Coriolà el dia 15 i 16 a les 9 a la Quartera. En parlarem més endavant. Mentrestant, també tenim l'Espai Foc Aventura i fan lectura de poemes de Joan Brossa, demà, el dijous, a 9:15. Al Teatre Requí, una altra proposta infantil, aquesta vegada a Titelles, La rateta presumida. Ho fan fins a 1 de desembre. També tenim la companyia Cacaiba, aquesta vegada no que és d'aquí Sabadell, però actuen a fora i presenten Benvinguts a Cremòvia. El divendres 15 i el dissabte 16 a les 10 a l'Espai Collossal, al Casal Sant Pere, a Terrassa. I a part de tot això, aquestes setmanes estem vivint el 15è festival Més Petits de Tots, el Festival Internacional d'Arts Escèniques per als Més Petits, amb propostes dramàtiques molt variades per les edats compreses entre 0 i 5 anys, i un festival que se celebra amb molta emoció perquè fa 15 anys de recorregut. Per això contem amb la presència de l'Eulàlia. Hola, Eulàlia.
Hola.
Que és una de les seves coordinadores i ella mateixa ens explicarà una mica com va sorgir tot plegat. Eulàlia, com va començar aquest festival?
Bé, aquest festival va començar de la mà de la sala i va començar l'any 2005. Doncs una mica perquè, bueno, notàvem doncs això, no?, que hi havia molts nens petits que volien venir a veure espectacles i no hi havia espectacles adequats als seus ritmes, als seus tempos, etc., no? I d'aquí va néixer el festival.
Aurelia Rivera és directora de la Sala Miguel Hernández i ja portes aquests 15 anys presentant aquesta fantasia, aquesta emoció, aquest generador de somriures amb espectacles de diferents formats. És així també aquest any?
Sí, segueixen així.
Què hi presenteu?
Bé, aquest any ja vam començar el cap de setmana passat, el festival dura fins al dia 24. No només passa a la ciutat de Sabadell, sinó que passa a 12 ciutats de tot el país i en 24 espais diferents, o sigui, és un festival que ha anat creixent també, no?, i s'ha fet transversal. I aquest cap de setmana, bé, el gruix gros del festival el tenim a l'Estruc i tenim diferents propostes artístiques. Tenim, entre ells potser destacaríem pues, un espectacle que al fer els 15 anys ens va semblar que ens feia il·lusió fer, que és per més de 5 anys, que és Òpera de Papier, que és un espectacle preciós d'una companyia francesa, per no deixar-los anar de la mà del tot, no? A part d'això, pues, teniu el musical per als més menuts, teniu també activitats a tot el pati de l'Estruc, que en diem l'hora del pati. Tenim una companyia noruega amb un espectacle de dansa sobre la jungla, tenim Tata Ratat, una companyia noruega, i això és el que podeu trobar aquest cap de setmana.
Vaja, que heu portat espectacles de tot arreu amb un munt de llenguatges diferents.
Sí,
hi ha teatre,
sí,
sí. Hi ha musicals, hi ha dansa...
Hi ha el llenguatge multidisciplinar en alguns d'ells, tot sempre amb aforaments reduïts, no?, i amb aquest tempo i aquesta durada, doncs, pensats pels més petits de tots, no?, d'aquests nens de 0 a 5 anys.
Ho feu tot a l'Estruc?
Aquest cap de setmana no, fem a l'Estruc i a la sala. A la sala hi tenim el Clan i hi tenim a Stemming Stamming. Tenim dos espectacles, un holandès i un altre de belga.
Déu-n'hi-do. I aquests espectacles que són pels més petits, creus que els grans també els gaudiran igualment?
Jo sempre dic que quan hi ha un bon espectacle no té edat l'espectacle. El que passa que els posem en aquesta franja d'edat perquè ells reaccionen i van a un ritme diferent que un nen de 8 o 9 anys, no? Per tant, aquests espectacles estan pensats per ells en el seu tempo. Però són espectacles que jo, quan els vaig a buscar i viatjo per trobar aquestes joietes que hi ha pel món, no?, i portar-les a la ciutat, doncs és la primera que em quedo embaladida, m'emociono i faig un viatge, no?, a través de les arts escèniques.
És una selecció feta llavors amb molta cura i molt personal, veig.
És una selecció feta amb molta, molta, molta cura, sí. I que viatgem per anar a buscar aquestes coses i tenim ja, després de la trajectòria de 15 anys, pues, companyies i artistes que sabem i que els anem seguint, no? Ja sabem, doncs, que el 2021 estrenaran un espectacle i anem fent el seguiment, doncs, molt abans, no?
Déu-n'hi-do. Doncs des d'aquí convidem a tothom, a tant petits com a grans, a anar a qualsevol d'aquestes propostes, si pot ser a més de dues i a més de tres, i a consultar la web al méspetitdetots.cat per saber-ne totes les obres i localitzacions. Gràcies, Eulàlia.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Adéu.
Adéu.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell, tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló. L'entrevista.
William Shakespeare va situar algunes de les seves obres a l'època romana, com ara Juli Cèsar, Antoni i Cleòpatra, Titus Andrònic i fins i tot una de les més conegudes, de les menys conegudes, Coriolà, una obra que s'ambienta en una ciutat de Roma encara en fase inicial d'expansió, al segle V abans de Crist, però en la qual Shakespeare ens presenta una sèrie de temes que encara ara, 2.500 anys després, són a l'actualitat política i social. El grup Amfiteatre ha escollit aquesta tragèdia com a inici d'una sèrie de propostes teatrals que volen mostrar la relació individu-societat. Ja van estrenar el mes de maig aquesta producció de Coriolà i ara la tornen a presentar aquest cap de setmana a la Quartera. Ens acompanyen avui al nostre estudi per parlar-ne Tom Colomer, director de l'obra, i Lluís Sars.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bon vespre. Ho he dit bé, això?
Sí, Lluís Saus. Sí.
Ho he girat. Doncs benvinguts a l'Amunt al Taló per parlar una mica sobre Shakespeare i sobre l'obra. De fet, una de les preguntes gairebé més típiques, per què heu escollit aquest text de Shakespeare?
Em semblava que, o sigui, tenia molt clar que volíem fer això que has explicat, la trilogia del poble, que és un projecte trienal que representarà en 3 anys 3 peces clàssiques que tenen a veure, es diu del poble, perquè tenen a veure entre l'individu, això, la relació individu-societat o o la comunitat en general. Aleshores, em semblava que per agafar tres textos clàssics, un d'ells, sens dubte, havia de ser Shakespeare. Un d'ells, sens dubte, havia de ser de Shakespeare. L'altre és Ibsen, que també és un gran del cànon, i l'últim serà de Sòfocles, que és, com per dir-ho d'alguna manera, el pare de tota la tragèdia posterior, no? I per tancar-ho bé. Llavors, com que Shakespeare em semblava el més gran, doncs vam pensar que per començar era un bon inici, i una obra política de Shakespeare, indubtablement aquest Coriolà, o sigui, el Coriolà és de les coses més, políticament, de les obres polítiques, vull dir, és de les més grans i bones que té Shakespeare, així que hi vam anar de cap.
Déu-n'hi-do. No ens adentrem a les altres dues, doncs ens quedem amb Coriolà. Quins temes polítics i socials s'hi tracten?
Sobretot, i fa de mal dir, perquè és un tema que quan diem que aquesta obra és poc coneguda, hem de mal pensar perquè, o sigui, per què és poc coneguda, que potser, probablement se l'ha volgut amagar, i és pel missatge que porta, i és un missatge fosc i que probablement el poder no li agrada sentir, i que no revelaré aquí, però en qualsevol cas sí que posa en sobre la taula la problemàtica de la democràcia en general, i en un estadi tan primitiu de la ciutat de Roma en què neix una república, doncs bueno, dona molt joc per parlar d'aquestes coses.
I sense fer-ne gaire spoiler, com els heu pogut reflectir, aquests temes més obscurs?
Com els hem pogut reflectir en el muntatge? O sigui, clar, el text ja és, en aquest sentit, és molt explícit, el text, i no dona gaire lloc al dubte o al... Sí, o sigui, s'entén molt bé de què parla l'obra un cop hi vas, i sí que ens hem trobat a vegades que la gent diu, ui, Shakespeare, jo no sé si Shakespeare... Però no, s'entén molt bé i és tan bona l'obra, el text, dic, és tan bo que és molt difícil perdre's o no seguir bé el missatge aquest de què parlo. I per tant és molt fàcil de reflectir, i hem volgut fer una proposta escènica molt clara i molt senzilla per no, per dir-ho d'alguna manera, per no posar traves a aquesta intel·ligència del text.
Bé, aquesta posada en escena, de fet, tenia elements innovadors que ja es van veure la primera vegada que ho veu estrenar. Ja fos cas potser amb els decorats, amb la manera d'introduir l'espectador a l'obra. Potser em podríeu explicar algun?
Sí, de tota manera, no sé si... O sigui, sí que ho sé. No es mantindrà del tot el que fèiem al maig, el com ho farem ara. Però hi ha alguns canvis que són significatius, però aquí al maig, per exemple, quan per fer entrar l'espectador a l'espai escènic, se'l portava com si fossin acomodadors en llanternes, i els propis actors, i la platea, no em puc dir platea,
l'aula, sí, diem, sí, que sí. No la van anar a veure, que exacte. La primera representació la van fer a l'escola Sant Nicolau, ho van fer en una de les aules més grans de l'escola, els portaven d'un pis cap a un altre, els pujaven...
Exacte, i es quedaven a les fosques fins que no començava l'obra, precisament amb les llanternes del poble, que surt enfurismat a buscar el cap de Coriolà.
Molt maco aquesta entrada de l'espectador i la situació, com estava situat el públic, rodejant en tot moment els actors, eren el públic a quatre bandes. Mantindreu aquesta disposició?
No, la disposició no es pot mantenir, perquè precisament una de les gràcies dels muntatges del Tom és que s'han d'adaptar al lloc on es fan, perquè no, normalment s'intenta fer un teatre fora del teatre, com és una escola i com és ara un altre espai completament diferent. Això no és una escola, això no són dos pisos, això no és el mateix espai. I com que no és el mateix espai, s'ha d'introduir d'una altra manera. Es mantindrà l'essència i la sorpresa del que es vulgui fer, i s'intentarà, doncs, també crear el mateix ambient que es va crear a l'escola Sant Nicolau. Però és un altre espai, i per tant s'ha de tallar, perquè si no potser grinyolaria una miqueta, no? Potser no desafinaria.
I com és això d'anar adaptant aquesta obra, bueno, aquest text, al cap i a la fi, d'una obra que no heu escrit vosaltres, a diferents situacions?
Clar, jo això ja personalment va ser el primer cop al maig, però ara també és el primer cop que m'enfronto un text que, com a director dic, que m'enfronto un text que no he escrit jo, i això era tot un repte, però alhora ha sigut molt fàcil perquè... No, perdó, no ha sigut molt fàcil, però molt més fàcil del que m'esperava, perquè el text està tan ben escrit i és tan fantàstic i et dona tantes facilitats, i ens hi trobàvem ara assajant per aquestes funcions del novembre. Hem trobat coses que al maig no vam veure, i el text no es cansa, que és la gràcia dels clàssics, suposo, que no es cansa de dir coses noves, i com més el llegeixes més significat treu, i per tant ens sembla que això, que tornar-lo a fer, és una nova oportunitat per descobrir moltíssimes coses que en el seu moment potser no vam veure prou clarament.
Déu-n'hi-do, a veure, doncs, com és aquesta obra obscura? Com és Coriolà? Com és el personatge de Coriolà?
El personatge de Coriolà. Com és el personatge de Coriolà? És un personatge molt especial. És un personatge molt fort i a la vegada molt dèbil. És molt fort perquè és un gran guerrer i té molta personalitat i és molt capaç de sotmetre a tothom que tingui pel voltant. Però té un orgull massa, massa exagerat, i aquesta és la seva gran debilitat. Quan resulta que ha de passar a la política, que és el que passava abans, a Roma passava això, els grans guerrers després passaven a la política i es posaven de cònsols, i s'elegien com a cònsols, doncs quan passa allà, llavors el seu orgull...
Ell, que sempre havia estat perfecte en tot moment i de la noblesa més alta i perfecte sempre en tot, quan s'adona que en això no, ja no és perfecte, es destrossa per dins i genera tot plegat un nou.
Aquests personatges tan èpics com ara Coriolà, què en podem extreure avui en dia?
Què podem extreure avui en dia?
Tu que el coneixes gairebé
de... No, jo no sóc Coriolà.
Ets el millor amic.
Jo sóc el millor amic de Coriolà. Jo faig un altre paper, faig el paper de Maneni, que és un amic del Coriolà. Què en podem extreure avui dia? Doncs, podem extreure moltes coses, sobretot que hem de ser molt conscients de que no ens podem deixar portar pel primer que ens diu feu això, feu l'altre. És de pensar sempre qui tens al davant i que el poder absolut i que et vol sotmetre sempre falla, no? Per algun lloc.
I això del personatge, però a mi em sembla que la gran... que tot el que en podem treure de l'obra, el que podem aprendre de l'obra, no va tant amb el personatge com amb l'acció, com amb la història en general. Em sembla que el que en podem extreure va més això en relació a tota la història que no pas en el propi personatge, que sí, és el seu protagonista i és qui porta el pes dramàtic, però no tots els aprenentatges, em sembla, els hem de treure d'ell, sinó de com reacciona tothom a aquesta personalitat tan forta.
La relació entre ells, com relacionen amb la societat, precisament, que és això, la trilogia del poble, com un guerrer es relaciona amb la societat quan entra en la política, com es relaciona amb la societat i com la gent del poble es relaciona també amb els que els manen.
I com Maneni, aquest personatge que tu interpretes, s'hi relaciona amb
Coriolà? Maneni és un personatge que li he d'agrair al Tom en quantitat que m'hagi donat aquest paper, perquè vas escollir tu. I bé, és un personatge que és entranyable en el sentit de totes les seves coses bones, les seves coses dolentes, però sobretot el que té és un gran amor per Coriolà, per aquest personatge, per aquest que mana. I per tant, tot el que passa allà l'afecta directament. I llavors és com una mena, com ho diríem, d'intermediari entre el que és un bàndol i el que és un altre bàndol. O sigui que el bàndol, diguéssim, del poble el té per una bona persona i tal, i Coriolà el té per un fill. Llavors passen tot de coses, que tot es varia, no? Tot canvia una miqueta, però en principi seria això. I llavors és un personatge entranyable amb això, en aquest sentit.
El vas poder entomar bé, aquest personatge?
Sí. Shakespeare t'ho posa molt fàcil, molt fàcil. Shakespeare, quan escriu, ho fa tan bé que tot el que escriu, i sobretot també gràcies a una gran traducció que tenim d'en Joan Sallent, ho posa molt fàcil, perquè tot el que escriu notes, quan ho vas llegint i ho vas veient, que et passa per dintre i et va creant ell mateix el personatge de la mateixa escriptura, del mateix text. És així. Per tant, jo el vaig entomar molt bé. quan comences a llegir els versos, a més, la musicalitat dels versos també t'ho dona, t'ho fan fàcil, allò que diuen, oh, un Shakespeare, que difícil, no? No, al contrari, t'ho posa molt fàcil precisament per això, perquè tot el que et diu passa per dintre teu. És molt curiós i molt entranyable.
I si haguessis d'escollir algun moment de l'obra d'aquell personatge, per dir aquell és el que més he gaudit, també seria entranyable el moment? O...
Sense fer spoiler, que veig per on vas.
Sí, bé, sense fer spoiler, no? Sí, és entranyable aquell moment, sí, molt entranyable. És un moment molt, molt, molt profund. No puc dir més
abans
perquè...
Abans d'aixafar la guitarra, llavors
no sé, de tema... No podria aixafar la guitarra, és molt interessant, però no puc dir.
Parlem més aviat de la companyia, doncs. Com va sorgir la companyia Amfiteatre?
La companyia Amfiteatre va sortir ja fa pràcticament 5 anys, amb uns nois molt joves, encara més joves que ara, aleshores, teníem entre 17 i 18 anys i fèiem segon de batxillerat al Sant Nicolau i vam... volíem fer una obra de teatre i ens van dir que per dur-la a terme havíem de formar una companyia, havíem de dir-nos d'alguna manera, i nosaltres llavors vam dir, bueno, doncs ens direm així, però sense creure que això aniria gaire més lluny. Vam fer l'obra, va funcionar molt bé, fantàstic, i després, quan ja va acabar tot, no és que ens sabés greu deixar-la tirada, sinó que vam veure que a més a la nostra ciutat hi havia un buit que ens semblava que la companyia podia omplir. I aquest buit és el de teatre culte d'autor. No dic que no n'hi hagi, que no se'n faci, però dic que n'hi ha molta menys mesura que la resta de teatres que es fan, igualment dignes i molt... I, bueno, de què s'ha de gaudir igualment, però em semblava que el fet que deixés d'haver-hi teatre culte i d'autor del cànon era no perillós, però sí que ens sabia greu que no es fes, i ens va semblar que nosaltres podíem omplir aquest buit i hem tirat cap aquí.
Com heu organitzat els elements més enllà de la interpretació d'actors, o sigui, és a dir, l'escenografia, la il·luminació, tot plegat, els vestuaris dins la pròpia companyia?
Ah, dins la pròpia companyia jo m'encarrego de la part més de direcció escènica i d'actors. Llavors hi ha la Jana Costa, que és una crac en maquillatge i s'ocupa de tot el que és això, caracterització, perquè segons com també fa vestuari. Llavors hi ha la Marta Casablanques, que és qui s'ocupa més fort del vestuari i de disseny de tot plegat. La Sílvia Vallonrat, que fa una feina magnífica i monumental, que és tot el disseny gràfic i s'ocupa de la web i tota la imatge que es veu fora del teatre és cosa seva, i per tant és molt d'agrair perquè és molt cuidada i ho fa amb les xarxes, tot plegat. I em deixo la Tània Benús, que també és una noia que s'encarrega ja més de relacionar-los amb fora de Sabadell, diguem, que això encara està començant, però a poc a poc volem anar fent el pas, sempre estrenant a Sabadell perquè és casa nostra i tenim el nostre públic que ens estimem molt, però a poc a poc intentar sortir i que també ens vegi gent de fora, perquè ens sembla que el producte que tenim i la manera que tenim de llegir aquests clàssics pot interessar a gent que potser no ho té fàcil per venir aquí.
A part d'aquesta trilogia del poble que presenteu encara, teniu prevista alguna altra proposta?
Hombre!
Les quantes.
Sí, idees sempre n'hi ha, suposo, i a poc a poc s'han d'anar polint i veient si té més sentit o menys sentit fer-les. A nosaltres ens va semblar que ja no només pel moment polític que vivim, que també ens ha agafat quasi de casualitat, no de casualitat, però vull dir que la trilogia del poble venia molt bé a fer-la avui.
Sí.
I em sembla que és un moment que la gent li pot interessar molt parlar de, o sigui, sentir parlar d'aquests temes precisament, i per tant ens va semblar que ara era el moment de fer-ho, però naturalment que hi ha més projectes escrits i per escriure o no per escriure, sinó simplement per dirigir, per tirar endavant, i hi ha moltíssimes idees, o sigui, i tenim moltes ganes, i com més teatre fem, més ganes tenim de fer-ne més, i com més bé se'n rep encara tenim més ganes de continuar, i com que de moment les coses van bé, doncs ens agradaria seguir per aquí.
Doncs moltes gràcies per l'estona, no ens queda res més que acabar l'entrevista i convidar tots els nostres oients a gaudir al màxim de Coriolà, de la mà de la companyia Amfiteatre, i recordem altre cop els dies de representació, el 15 i el 16 de novembre, a les 9 de la nit, a la Quartera. Moltes gràcies, Lluís, moltes gràcies, Tom, per seguir amb nosaltres.
Gràcies a tots.
I ens veiem al teatre.
I tant.
Ens veiem al teatre.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio. Anem d'estrena.
I ara anem d'estrena al Ciervo Teatre per copsar les opinions dels espectadors a l'obra Bajarse al Moro.
Molt bona nit. Avui hem anat a veure l'estrena de Bajarse al Moro, de José Luis Alonso de Santos. Una obra que s'ha representat i que representarà al Ciervo Teatre fins aquest proper cap de setmana. No us la perdeu. Anem a veure què s'ha semblat al públic i als actors. Endavant! Bueno, què us sembla l'obra?
Doncs pues molt bé. Sí, ens ha agradat molt.
Ha estat molt divertida?
Realment, jo m'ho he passat molt bé, molt entretinguda, els actors superbons.
Molt divertida.
No, molt bé, molt bé, està molt bé.
Molt graciosa.
Ah, molt, molt bé, molt divertida, m'agrada molt.
I l'escenografia?
També, molt original, sí, ens ha agradat molt.
Com heu trobat la posada en escena dels actors?
Bé. Molt original.
Ha estat molt bé, ho han fet molt bé.
Sí, sí, ho han fet molt bé.
Està tot molt adaptat, molt, no sé, ha cridat molt l'atenció.
I es nota com es ficava molt en els personatges i realment s'ha recreat molt bé la història.
Es notava en les hores d'assaig i tal.
Ha estat molt bé, o sigui, a més es nota que sabien el text i que, en plan, es notava que sabien fer les coses, o sigui, està molt ben fet. Què els direu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Que riuran molt i que si han llegit el llibre doncs està bé perquè saps què passarà i és entretingut.
Però okay, tot i així també hi ha elements de sorpresa que fan gràcia i m'han rigut molt.
Sí, i que és una molt bona opció per fer un dissabte a la tarda, a la nit o a diumenge, que no s'ho pensin, que vinguin.
Doncs que si s'ho volen passar bé i no tenen moltes ganes de gastar-se diners que vinguin.
Que si volen riure que vinguin, que és una obra molt divertida i que s'ho passarà molt bé. I que s'ho passarà molt bé.
Home, està bé, per riure i això està guai.
Sí, per passar una bona estona està molt bé.
Som fans del Jaimito.
D'acord, doncs moltes gràcies. Bé, doncs ara estic amb l'Adrián, la Patri, el David, el Dani i la Caral, que són actors i actrius de la Bajarse al Moro. Què ha sigut per vosaltres fer aquesta obra?
Doncs demostrar a la casa que no ens fa falta cap adult. Bueno, adults, que ja som adults, però... Sí, que hem muntat nosaltres el projecte i ja està, que... Sí, molt bé, sí.
Sí, la veritat és que ha estat molt bé i jo crec que ha sortit un bon resultat. Hem treballat molt i ha sortit com esperàvem, sí que bé.
Un bon resultat, una bona idea, molta feina i treballant aquí.
Sí, a més preparant-nos ens hem passat molt bé i avui a l'obra, a l'estrena, pues, també ens hem passat molt bé. Jo crec que és el millor de tot, perquè a part de que surti bé, pues, divertir-se, està bé.
Jo crec que hem tingut un objectiu d'autonomia molt bo, d'antics joves a ser ara com ja representar obres per nosaltres mateixos i dirigir-les per nosaltres mateixos, i crec que ha sortit aquest projecte molt bé i molt guai.
I ara expliquem una miqueta els vostres personatges, perquè l'Adrià i el Dani feu el mateix personatge, no? M'heu vist? Com us ho munteu?
Bueno, un dia ho faig jo i un altre dia el fa el Dani.
Però tu t'has estrenat avui, no?
Sí, avui he estrenat, demà ho farà el Dani.
Tens molts nervis per demà o què?
Bueno, amb el temps els nervis ja saps que vindran sí o sí, però t'adaptes a la situació.
Vale, i els vostres personatges quins són?
Doncs jo faig de Doña Antonia i sóc la mare de l'Alberto, el policia, i bueno, jo sóc una dona bastant religiosa, però que té les seves cosetes i m'agrada molt veure, per exemple, però bueno, vull el millor pel meu fill i sempre estic vigilant que el meu fill estigui fent el bé. I bueno, sóc una mica cotilla i és una persona gran.
Jo sóc l'Helena, que és una pija, que en realitat no sap ben bé què fa allà, sinó que volia viure la vida i es va escapar de casa i es troba la xussa i l'acull. I li explica tot això de les drogues i li sembla interessant per viure una experiència nova, però clar, no sap on s'ha ficat perquè ella no havia fet mai això i li fa molta cosa tot això de les drogues, de baixar els moros i tot això. I llavors és la història i vas veient si al final baixa, si no, i els problemes que van tenint tots en aquella casa.
Jo sóc l'Alberto i bueno, el meu personatge és bueno, bastant xulès, que intenta aconseguir el millor per ell sense importar-li els altres, i juga una mica dues bandes entre la Xussa i l'Helena. Bueno, i la cosa, pues, d'una banda no em surt bé i d'una altra em surt bé, però bueno, al cap i a la fi no soc una persona no soc respectat ni res d'això. Intento sortir de la merda com puc, però m'acabo ficant més endins.
I per acabar, què els diríeu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Riuran molt, s'ho passaran bé
i que poden gaudir d'un clàssic de la literatura castellana. O sigui, això d'aquí uns anys, bueno, de fet ja s'està llegint als instituts, o sigui que és un text de qualitat i si fa riure, doncs pues, millor. Sí. Veniu, que està molt bé.
Que és una comèdia que sona bastant amena i a més és en castellà, que se'n fan poques aquí a Sabadell, i que s'ho passaran molt bé.
Bueno, doncs, com han dit els meus companys, és una comèdia bastant guai. Bueno, ens ha agradat molt pel tema aquest, una mica de drogues i tot això, una mica tabú aquests temes, però bueno, sempre està guai parlar d'això i treure-li més pes a l'assumpte.
Amunt al Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio. Comediants sabadellencs.
Som a la Sala Beckett amb l'Elvira, que ens hem desplaçat fins aquí perquè estan representant l'obra Una gossa en un descampat, i intervé en aquesta obra intervé un sabadellenc, un comediant sabadellenc, que és el Pep Ambròs. I volem parlar amb ell perquè ens expliqui una mica, doncs, sobre aquesta obra i sobre una mica la seva trajectòria. Elvira, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt contenta d'estar aquí amb el Pep i poder-li... Doncs seria una conversa, més que preguntes, una conversa amb ell.
Pep, com et vas posar en el món del teatre?
Bona tarda, primer de tot. Com vaig posar el món del teatre? Doncs jo vaig començar a fer teatre quan era molt petit. Jo anava a l'Escola del Sol, a Sabadell, i vaig començar a fer teatre d'extraescolar. Jo de petit, no sé, vaig ser d'aquests nens que va començar a parlar molt, molt, molt de petit. De petit ja parlava bastant, i els meus pares els van dir: home, l'aniria bé fer teatre perquè també serà un espai on podrà xerrar, no? I vaig començar a fer teatre molt petit, em sembla que era P4 o P5, com a extraescolar, i ho vaig seguir fent tots els anys fins que, quan ja vaig acabar sisè de primària, que ja no es feia extraescolar, em vaig apuntar al taller de teatre de Sant Vicenç, i vaig estar al taller de teatre de Sant Vicenç fins que vaig arribar a fer de monitor. Vaig fer de monitor, crec que vaig fer de monitor 2 anys, vaig fer de monitor 2 anys al taller de Sant Vicenç, entre d'altres obres de Sant Vicenç. De Sant Vicenç ja vaig entrar al Teatre del Sol i vaig fer la cuina al Teatre del Sol, i just acabar la cuina al Teatre del Sol vaig fer les proves d'accés a l'Institut del Teatre i vaig entrar a l'Institut del Teatre i fins aquí.
I què és el que et va decidir dedicar-te professionalment d'actor, fer d'actor?
No ho sé, jo sempre dic que ha sigut una cosa molt vocacional, i crec que una de les característiques de les vocacions és que moltes vegades no tens una explicació prou sòlida com per argumentar-ho més enllà de el cos em portava allà, no? Jo era un espai en el qual jo em sentia lliure per provar, per explorar. M'obligava a llegir, m'obligava a documentar-me, m'obligava a col·locar-me en situacions que no m'hagués imaginat mai, en situacions que no he viscut i espero no haver de viure mai. Bueno, és com el que ens agrada jugar de nens, que és imaginar històries i explicar històries, viure-les en primera persona i transmetre-les a gent, no? I em feia sentir bé, em feia feliç això, i això s'ha convertit en la meva professió amb els anys.
I vas tenir la sort de seguida de tenir feina, perquè sé que t'han dirigit molts bons directors, molts, i que també vas estar, o estàs, en el grup de les Antonietes. I em sembla que vas rebre un premi o va ser nominat com a millor actor per Bània. O sigui que també, a veure, tots els actors, doncs, poden accedir, però influeix també que sàpigues fer el teu ofici, però també la sort, i penso que potser també vas tenir sort. Has actuat, em sembla, també a Madrid, has fet cinema, o sigui que et mous molt, no pares.
Jo crec que en aquesta feina és innegable que el factor sort és important i existeix. També crec que, en certa manera, la sort te la busques una mica. És a dir, no, no vull negar el fet de que a vegades estàs al lloc adequat en el moment adequat i que hi ha moltes vegades que hi ha coses que no depenen de tu, però sí que és veritat que també és molt important la feina que tu fas, no? El estar-te formant constantment, intentar treballar amb el màxim de gent possible. També és molt important decidir quins projectes fas. A vegades hi ha projectes que te'ls ofereixen i dius, mira, diré que no perquè creus que no és el tipus de personatge o el tipus de projecte en el qual vols que t'ubiquin o vols cap on vagi la teva carrera, doncs no vull fer aquest projecte o no vull fer aquest personatge. Crec que també és important. Jo crec que també la carrera d'un actor, hi ha el factor sort, evidentment, però també hi ha moltes decisions que com a actor vas prenent al llarg dels anys que també et van definint la carrera. Les Antonietes, que és una companyia que estimo perquè són els meus companys i me'ls estimo molt, vaig fer 5 espectacles, crec, i ja a partir d'un moment ja vaig deixar de treballar amb ells perquè creia que havia de treballar en altres espais, en altres companyies, fer altres projectes, i crec que també és important no lligar-te en excés a una companyia, no lligar-te en excés en un teatre, no lligar-te en excés en una sèrie, no? Jo defenso molt i m'agraden molt els personatges que poden estar en una sèrie fan 1 o 2 temporades, màxim 3, però més de 3 temporades ja em sembla massa, i més de 4 espectacles en una companyia ja és massa. Crec que està bé passar per tots els llocs.
Molt bé. Jo recordo l'Olivo, que va ser una obra, vaja, vull dir que a mi em va agradar moltíssim, i quina experiència, quin record en tens d'aquesta experiència?
L'Olivo ha sigut un dels projectes més importants i que tinc un record més especial de la meva carrera. Jo portava molt temps fent teatre i tenia ganes de fer cine.
Perquè va ser la primera, potser va ser el primer moment que va sortir del que és teatre, ben bé, amb l'Olivo.
Havia fet audiovisual, però no havia fet una pel·lícula d'aquest nivell ni de conya, vull dir, una pel·lícula amb la Icíar Bollaín, amb el pressupost que tenia, amb el repartiment que tenia, un projecte audiovisual així no hi havia estat mai. Llavors van ser moltes coses el que va implicar aquell projecte. Primer de tot, inicialment, moltes pors i moltes inseguretats perquè no havia estat mai en un projecte audiovisual d'aquest nivell i perquè el meu terreny on em sentia segura, teatre, no amb la càmera. Va ser una experiència brutal. No estava ni visquent ni a Madrid ni a Barcelona, estàvem visquent a Sant Mateu, a prop de Castelló, que és on vam rodar la pel·li. Llavors va ser una immersió brutal durant 2 mesos, tota la companyia, tot l'equip tècnic, l'equip artístic, tots junts allà convisquent, i la veritat és que va ser una experiència molt, molt intensa, i vaig aprendre molt de la Icíar Bollaín, que és una directora meravellosa, i sobretot del Javi Gutiérrez i l'Anna Castillo, que són grans amics des d'aquell moment.
Bé, doncs parlem de La gossa amb un descampat, una obra que jo ja he vist i que, a veure, és molt interessant. No farem spoiler, però diem una mica que el tema és que hi ha uns pares que se'ls tronca l'esperança de tenir un fill. Està enfocada de cara als sentiments de la noia, de frustració i de tristesa. I tu fas el marit d'aquesta noia, aquest pare que també se li veu frustrada. Com t'has preparat aquest paper? Com l'has viscut? I què diries tu dels pares que es troben en aquesta situació?
Primer de tot, jo crec que no és un spoiler, realment. Crec que és important, quan la gent em diu de què va la funció, sempre ho expliquem tots, fins i tot la Clàudia Sedó, l'autora, explicant la història tal com és, i és que ella va perdre el fill quan estava embarassada de 5 mesos. Quan estàs embarassada de 5 mesos no pots fer un avortament natural perquè el nen té unes dimensions que no es pot fer un raspat, diguéssim. Llavors has de tenir una mort perinatal, un part en el qual el nadó mor durant el procés del part. L'espectacle és això, i és la història que li va passar a la Clàudia Sedó, que és l'autora d'aquest espectacle. Aquest espectacle està centrat en ella perquè el va escriure la Clàudia. Quan a mi em va arribar aquest text i me'l vaig començar a treballar, evidentment jo, el Lluís Rubirola, que és el marit de la Clàudia Sedó, que és el personatge que jo interpreto, el coneixia, jo havia treballat amb ell perquè és tècnic de teatre a Girona i havia treballat amb ell. Llavors jo vaig parlar amb ell, li vaig preguntar moltes coses de com ell havia viscut el procés, i llavors he parlat amb molts amics meus que han sigut pares, que tenen fills, i com han viscut els seus processos, no d'avortament, sinó el fet de ser pare, no? I una cosa que era un fil comú amb tots els homes pares que havia parlat és el fet de que per als pares el nen no existeix fins que no surt, fins que no neix, no? Jo...
aquesta frase la dius justament en l'obra, la dius aquesta, que estàs més pendent de la teva parella que no pas del nen. Recordo aquesta frase perfectament.
Sí, és a dir, fins que el nen no surt, no? Les dones esteu connectades als vostres fills des del minut 1 que sabeu que esteu embarassades, o algunes fins i tot abans de saber-ho ja ho noten, no? És una connexió física real. Els homes, no? Jo això ho he vist, el meu germà ha sigut pare fa res i el meu germà va conèixer la seva filla el mateix dia que jo, és a dir, quan va sortir, no? Llavors, realment és un treball que l'he basat en la connexió amb la mare de la criatura, és a dir, amb la parella. Jo no he sigut pare, però sí que tinc parella, sé que tenia una parella a la qual no vull que li passi res i que per sobre de tot i per sobre de qualsevol cosa vull que ella estigui bé i que no posi en risc la seva vida per la vida del nostre fill, no? Llavors, això, aquí sí que tenia concrets on agafar-me i he treballat 100% des d'aquí, des de la preocupació i la ocupació d'una persona cap a la seva parella que no vol que li passi res i que evidentment vol que se'n surtin ella i la criatura, però evidentment si hagués de triar sempre la tiraria a ella i junts superaríem això i aniríem a un altre capítol, no, diguéssim.
Perfecte. I el director, el Sergi Balbel, doncs també quines pautes us ha donat? Sabem que és un director molt detallista, molt municiós en les coses. Com ho fa? Com us ho ha enfocat, aquest tema?
El Sergi és un gran muntador d'espectacles. El Sergi té molt clara la idea des del primer moment i el Sergi sempre diu que ell té una idea al cap i l'única cosa que necessita és un bon repartiment perquè aquesta idea es faci realitat. El Sergi és veritat que és un gran creador d'equips, crea equips meravellosos on es fa molta cohesió, on els actors funcionen els uns amb els altres, que és el que ha passat en aquest espectacle. I un cop va tenir això i té el més important, que és un text que funcioni, va unir-me a la seva idea, ens va explicar la idea, la vam implantar a l'espai i l'hem fet molt, hem fet molts passes d'aquesta funció. La que portàvem 15 dies assajant ja estàvem fent passes, l'hem fet moltíssim i la tenim molt, molt per mà i sumat a quan ha arribat el públic i hem vist com el públic la viu, la de parelles que han passat per això, que han vingut a veure la funció, el feedback que tenim a la sortida. Bueno, creiem que és una funció que el que estem contents és que més enllà de lo artístic creiem que transcendeix més enllà del que és l'explotació artística, sinó que emocionalment connecta amb el públic, tant homes com dones, a un lloc profund emocional que va molt enllà, i això és el que estem més contents d'aquesta funció.
Molt bé, i deixa'm que et faci una pregunta una mica de recordatori, perquè jo vaig estar amb tu a Sant Vicenç també, vas fer de Lluquet a Sant Vicenç, quin record en tens de fer de Lluquet als Pastorets?
Jo que recordo el dia que estrenava Lluquet, recordo estar molt nerviós, perquè vaig pensar en quin merder t'has fotut, perquè a més jo sempre havia vist els Lluquets anteriors a mi, doncs eren l'Oriol Garçuari, l'altre no el recordo qui era, l'Ivan Ten, l'Oriol Garçuari, clar, eren molt més grans que jo tenia, no sé quants anys tenia, em sembla que tenia 15 anys el primer any que vaig fer Lluquet, i vaig pensar, aquests bojos, clar, és que, vull dir, Lluquet, el Lluquet deu tenir les mateixes paraules que Hamlet a nivell de text, és que són moltes hores de funció, moltes paraules, jo estava acollonit, deies que aquí puc muntar un pollastre monumental, i recordo que les vaig disfrutar molt les funcions, i que vaig aprendre moltíssim fent de Lluquet, perquè poques vegades amb 15 anys pots tenir l'oportunitat de fer un personatge tan gran, amb tant de text i amb tantes situacions, i amb 15 anys trobar-te això va ser com, sempre dic que va ser fer la meva Emili, fer els personatges i fer de Lluquet concretament.
Molt bé, i no sé si tens, pensant una mica en el futur, tens algun altre projecte en cartera una mica que ens puguis explicar?
Ara mateix en principi tornaré a... he estat rodant altres temporades de Cuéntame a Televisió Espanyola, torno, la temporada que ve torno alguns capítols a Cuéntame, i ara l'1 de novembre s'estrena H, que és una nova sèrie de Netflix, que estem amb l'Adriana Huartel, l'Eduardo Noriega, el Javi Rey, jo, la Ingrid Rubio, és un equip brutal, és una sèrie que us recomano molt, que estem molt contents d'aquest projecte, i que de com funcioni dependrà que hi hagi una segona i una tercera temporada, per tant, us animo a tots, ara que les plataformes estan en auge, no? Doncs us animo, a partir del 1 de novembre, a Netflix H.
O sigui, ja està rodat i està tot a punt, per tant.
La primera temporada està rodada, està a punt d'estrenar-se i si tot va bé doncs, i ens donen l'okay, doncs en breu hauríem de començar a rodar la segona temporada, que esperem que tiri endavant també.
Molt bé, i per tant la televisió, el món audiovisual també t'està cridant molt, no?, pel que veig.
Els últims 3 anys he treballat majoritàriament amb audiovisual. De fet, quan vaig fer La gossa en un descampat feia 2 anys que no treballava en català, feia 2 anys que no treballava a Barcelona, feia un any que no feia teatre, havia treballat a Madrid abans. En els últims anys estic prioritzant la feina audiovisual, televisió i cine, i si el teatre que m'arriba m'interessa, m'agrada el projecte, m'agrada el personatge, em ve molt de gust, ho accepto encantat i feliç perquè m'encanta fer teatre i perquè és on m'he format, però ara mateix estic en un moment personal i professional que em ve més de gust els projectes audiovisuals i de teatre ha de ser una cosa que em vingui molt, molt de gust realment per acceptar-la. Ara mateix estic en aquest punt.
Tornant amb La gossa amb un descampat, ha guanyat molts premis, premis de millor text, premis de direcció, premis d'interpretacions, tant amb actors...
La Maria i la Vicky.
Exacte, la Maria i la Vicky, les dues, com a actrius pals, i també l'Anna Barrachina, que li han donat el premi ara a Barcelona, Teatre Barcelona, li han donat el premi de segona...
Actriu
de repartiment, exactament. Què en penses tu dels premis aquests?
Els premis crec que se'ls ha de donar el valor que tenen, ni més ni menys. El valor principal d'aquesta feina és explicar històries i fer que arribin a la gent, i aquest és el valor més gran que per mi té aquesta feina. Si et donen premis, doncs s'agraeixen i són benvinguts, i evidentment una feina que depèn de l'opinió externa sempre, doncs qualsevol reconeixement doncs és benvingut i és bo de rebre, però no crec que tinguin més valor del que a vegades se'ls dona. No crec que siguin més importants els premis. El premi que tenim cada dia és que cada dia el públic aquí es posa dempeus i està emocionat, i aquest és el premi que té valor real, perquè és el que la gent paga una entrada i dedica una hora i mitja de la seva vida a compartir una estona amb nosaltres perquè els expliquem una història. Aquest és el premi que vull rebre cada dia de la meva vida.
I tant que sí. Una pregunta per la meva part, l'última pregunta. Què els diries al jovent que estan estudiant teatre ara, que volen fer aquesta feina, aquest ofici? Quin consell els hi donaries?
Que ho facin. S'ha de voler i s'ha de treballar per fer-ho, i és un consell que dono a la gent que vol estudiar dramàtic i a la gent que vol estudiar qualsevol cosa. Ja no estem als anys 60 on tenir una enginyeria o arquitectura t'assegurava feina i ser actor era com estaves perdut. No, ara mateix estudiar art dramàtic, estudiar periodisme, estudiar arquitectura, estudiar qualsevol carrera de les que suposadament et donen feina no t'assegura res. L'única cosa que t'assegura feina és dedicar la teva vida i tota la teva entrega amb les coses que t'omplen, que et fan feliç i que et veus en un futur treballant. Sigui el que sigui, treballa tu, curra tu, estudia això i persisteix i pica pedra fins que arriba un moment que el que has somiat és el teu dia a dia i és una cosa que te la generes tu amb la voluntat i amb l'esforç i amb la valentia, sobretot molt coratge, s'ha de tenir molt coratge per tirar endavant les coses.
Molt bé, Pep, doncs escolta, moltíssimes gràcies, perquè ha de començar la funció i t'has d'anar a preparar això, que continuïs doncs amb aquesta energia i amb tots aquests projectes nous, tant a nivell d'audiovisuals, de cinema i de televisió i també de teatre, i a més amb les idees tan clares com vas tenint, i amb tot això, que amb tota la sort que et puguin acompanyant i anar treballant i anar-se esforçant amb aquesta feina. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, sort amb el programa. Sé que porteu 4 anys, porteu?
Sí.
Doncs 4 més o 24 més. Molta sort i moltes gràcies per l'entrevista.
Teatre de Franc.
I si escoltem aquesta sintonia vol dir que ens acompanya l'Elvira Franc. Bon vespre, Elvira, què
bon
tal?
Bon vespre, bé.
Quins comentaris ens portes avui, de quines obres de teatre?
Avui us parlaré de dues obres de teatre, una amb uns actors molt coneguts i l'altra no gens coneguts, però que també val la pena parlar-ne. La primera, una història real, escrita i dirigida per Pau Miró, a la sala Villarroel. Aquest dramaturg, director i actor català ens té acostumats a guions on destaquen els conflictes de les relacions humanes. Històries que poden ser verdaderes, tractades amb gran naturalitat, sense deixar d'aprofundir cada situació. Reals o no, com diu la història, real o no, d'alguna manera ens hi podem sentir identificats. En aquest cas, la història real és sobre un pare i un fill. L'esposa i mare fa un temps que es va morir. El dol és difícil de portar. La incomunicació del pare i el fill encara ho complica més. El noi, interpretat magníficament per Nil Cardoner, que el recordarem en Polseres Vermelles, que sortia en Polseres Vermelles. Ara ja s'ha fet gran,
ja
és un xicot. Desfoga el buit que sent allunyant-se cada dia més del seu pare i fent reflexions i comportaments racistes i ultradretanes. Supremacistes, també, sí. El pare, un progre, diguem-ne, que ha ficat amb ell mateix, es concentra en la seva professió. És escriptor i generalment escriu novel·les basades en les seves experiències particulars, fets que el seu fill no pot tolerar. Aquest pare està representat per Julio Manrique, conegut, que en opinió meva fa una interpretació correcta, però amb la seva manera d'actuar, la seva cantarella i la solivera que de tant en tant se li escapa, que algunes vegades ja n'he parlat. Trets molt peculiars d'aquest actor, que bé, pot agradar molt, però hi ha cosetes que podria millorar, yeah. Tampoc no és la millor interpretació que li he vist, Les dues dones, la Laura Conejero, també molt coneguda, i la Mireia Xalà, defensen els seus papers notablement i molt dignament. Una escenografia senzilla a dues bandes, tal com últimament està dissenyada la Sala Villarroel, reforçada molt encertadament per una molt bona il·luminació. El text tampoc em va emocionar gaire. Potser molts diàlegs molt llargs, no sé. A més, el públic, va ser horrorós el dia que hi vaig anar jo, es van aixecar tres o quatre persones de primera fila i van marxar. Ja no diguem les de darrere, no diguem els mòbils, no diguem els comentaris. Tot això et fa perdre l'atenció.
Sí.
Tot i que és una obra de molt text, i et dic que amb monòlegs molt llargs, si a més el públic es va bellugant, és que encara et perds més.
Ja.
Jo em vaig perdre, de veritat. A més, al final, potser, per mi va ser massa feliç i precipitat. Un final de novel·la, que deixa temes oberts que l'espectador ha de completar. Realment aquesta història real sí que podria ser real, però segur que mai acabaria amb un final tan planer. Va ser així.
Molt bé, doncs una història...
És la meva opinió, com sempre.
Sí. Molt bé, molt bé. Bé, vull dir que al final a les obres de teatre és això que comentàvem la setmana passada, no? Que tenen, vull dir que davant l'espectador hi pot haver diferents...
Sí.
I a més és, moltes vegades el que et passa és que quan tu vas com a espectador també tens... de vegades vas a veure una obra amb situacions també pròpies que són actituds diferents, no?
Segurament.
O situacions diferents, i per això també
ja,
a vegades
ja,
ho pot
vegades...
veure d'una manera o d'una altra. I més si pel que comentes el públic va estar, vull dir, no es va comportar amb tanta mala educació, no? Mm-hmm. Doncs,
tot va ser un garbuix de coses. Sí. Però anem per una altra, que aquesta sí que em va agradar.
Molt bé.
Em va agradar molt. Parte d'este mundo, el teatre va de Badoc, per la companyia argentina Timbre 4. Argentina és un dels millors països de teatre, Londres i Nova York per teatre musical, però que el teatre de text, Argentina, és per mi dels millors del món. L'obra acosta al públic els poemes i contes de Raymond Carver, l'escriptor nord-americà reconegut mundialment i que més poesia ha posat en els seus contes. La companyia Timbre 4 presenta una proposta molt diferent de tots els que estem acostumats a veure en teatre, ja que l'obra no es representa en cap escenari, sinó que els espectadors seiem en una taula en forma de creu, amb unes estovalles vermelles, de quadres vermells i blancs, amb un pica-pica inclòs i unes begudes per tothom. Els mateixos actors, a l'entrar, serveixen i s'asseuen entremig del públic, sense saber que són els actors. I de sobte, potser la persona que tens al teu costat, i potser una altra que tens més allunyada, comencen a explicar les històries, establint una realitat poc comuna, però plena de senzillesa, on els assistents no es sentiran estranys, sinó que molt aviat es traspua una relació d'amics entre tots, tant amb els actors com amb el públic, menjant, fent comentaris, si vols.
És tan senzill, tan natural tot, i en canvi les històries tenen tanta potència. El so suau d'una guitarra anirà de tant en tant posant fons algunes narracions que cada representació van variant. Concretament, la que vaig assistir jo, es va parlar d'una parella que refà la seva relació després d'uns anys d'estar separats, de si les persones poden decidir o no la forma i el moment de morir, de la soledat d'una mare que està amb el seu fill sola en un país estrany i que busca companyia, i la d'uns pares que pateixen la mort del seu fill, el seu fill molt jove. A cada funció hi ha una actriu i actor convidat. En aquesta ocasió van comptar amb la Núria Deulofeu, que junt amb els altres 6 actors argentins van fer un treball d'improvisació memorable. Sense cap guió previ, però sí seguint unes pautes relacionades amb els arguments que el poeta havia escrit, els temes es anaven entrellaçant els uns als altres. Veies l'emoció, com improvisaven, però com s'emocionaven, i anaven mirant el públic si també els seguies, i això els anava donant les pautes de seguir més endavant o no. L'objectiu és que cada funció sigui diferent, que estigui viva i que no decaigui en cap moment. D'aquesta manera, cada funció no és igual, cada vegada és diferent, ja que els actors, tal com he dit, els van construint seguint les emocions que es perceben entre ells i al mateix temps el que es perceben del públic. Narracions intenses, intimistes, humorístiques i dramàtiques que no deixen a ningú indiferent. Una experiència màgica i irrepetible, que gràcies als boníssims actors es fa emocionant i extraordinària. Llàstima que el diumenge dia 3 ja no la van fer més, ja la va ser l'últim dia, ara se'n van a Madrid, i que faran una estada allà, una programació, i continuaran la gira que fa 9 anys que l'estan fent per tot el món.
Caram.
9 anys.
Caram, caram, una proposta molt interessant.
Molt, molt, molt interessant.
És un teatre molt diferent, no?
Home, de veritat, que és un teatre...
Sí, no ho conec, on està?
Cap a Gràcia.
Cap a Gràcia.
Cap a Gràcia, és un teatre petit, però molt acollidor, unes decoracions molt diferents del que és un teatre, és una sala, que depèn de l'obra que fan, la posen d'una manera o d'una altra, l'entrada hi ha una barra de bar, però com molt familiar, ja. És un... a més hi fan moltes obres argentines allà.
Molt idònia, doncs, per aquest espectacle
I tant,
que comentaves.
I tant, sí.
Elvira, doncs, escolta, moltíssimes gràcies per les dues propostes que ens has portat avui. T'esperem la setmana vinent.
Exactament. Adéu-siau.
Acabem el programa d'avui, d'aquesta setmana, escoltant música. Música d'Oliver, el noi de l'orfenat, que continua representant-se al Teatre Sant Vicenç fins a l'1 de desembre. I ens retrobem la setmana vinent per continuar explicant-vos el dia a dia del teatre a Sabadell. A l'Amunt el Taló. Salut i teatre!
Amunt el Taló! Prou! Qui s'atreveix a repetir? Qui és el marrec que a mi m'ho posa? Oliver, Oliver, com és que tu vols tenir més menjar? Oliver, Oliver, és la ració, més no em pots demanar. A una escala fosca, avui mateix quedaràs tancat, ni menjar ni beure.
Tot et podrà alimentar d'escarbatge prou.
Oliver, Oliver, tu cal que quedis ben escarmentat.
Ets un nen molt descarat.
Més que tu vols tenir més menjar. Oliver, Oliver, és la ració, més no em pots demanar. A una escala fosca, avui mateix quedaràs tancat, ni menjar ni beure.
Tot es podrà alimentar d'escarbatge prou.
Oliver, Oliver, davant la junta t'he de presentar.
És el preu que has de pagar.
Carícies de ningú. Mai m'han abraçat ni un sol cop que sigui de veritat. Qui pot dir-me on s'ha